Bon dia i benvinguts a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. El programa d'avui parlarem del llibre Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, i ho farem de la mà dels seus autors, en Llorenç Rovires i el Marc Castellet, en aquestes festes de l'arbre que arriben en aquesta primavera i sobretot a finals d'abril i principis de maig en el seu màxim esplendor. També parlarem amb el montblanquí Ivan Besora, perquè ell és el nou president de l'associació Adifolk. Parlarem sobre quins són els reptes que té aquesta associació i quins són els reptes personals que té l'Ivan en aquests 4 anys de mandat a la presidència d'Adifolk. Al programa d'avui també parlarem amb l'Àlex Cervelló, autor del llibre Del Ball de Valencians als Xiquets de Valls. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. A finals de l'any passat, el periodista Llorenç Rovires i el fotògraf Marc Castellet van publicar Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, on documenten més de 150 festes de l'arbre i en què en tracten en profunditat gairebé una trentena. Avui parlem amb ells d'aquest llibre i de les festes de l'arbre a les nostres comarques. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
De què us coneixeu, vosaltres dos?
Doncs ens coneixem de Matadepera Ràdio, d'una ràdio, justament. El Marc és de Terrassa, jo sóc de Sabadell, però tots dos col·laboràvem a Matadepera Ràdio i, bueno, sí, i aquí va sortir una amistat, i va ser anys després, ja, de que ens coneguéssim, que va sortir la idea de fer aquest llibre.
Perquè quina vinculació prèvia teníeu vosaltres amb la cultura popular i tradicional del país? Segurament la festa de l'arbre de Matadepera, entenc.
La veritat és que molt poca. De fet, de vegades ho comentem en alguna presentació, ho hem dit, que no som gent vinculada a la cultura popular i pensem, o almenys jo penso, que ens dona una visió potser diferent de la gent que ja està vinculada. Ara ens fem una petita part de la nostra cultura popular. Tampoc no crec que siguem experts, però coneixem les festes de l'arbre potser una miqueta millor que abans. I sí, la festa de Matadepera, de fet, jo n'havia sentit a parlar, però fins que el Llorenç no m'ho va proposar, no hi havia participat mai.
I jo vivia a Matadepera des dels 8 anys i no va ser fins als 20 i tants llargs que vaig anar a la festa del Pi. Sí. Perquè tampoc no coneixia gent que hi anés i no hi participava. Però bueno, jo...
Hem fet un màster accelerat. Bueno, accelerat no tant, perquè hem passat 10 anys, potser.
Exacte.
Clar, per tant, la vostra primera relació amb les festes de l'arbre és bastant tardana.
Sí, sí, sí. Molt tardana.
I quan... Bueno, de fet, jo... Digues.
No, crec que... el llibre sorgeix perquè... Jo vaig començar a participar a la festa de Pi de Sant Sebastià, de Matadepera, i la veia com una cosa molt exòtica, molt única, i em feia l'efecte que no hi havia res semblant a la resta del món, ni cap poble veí. Va resultar que sí, que fins i tot a Sant Llorenç Savall, que està com a 17 quilòmetres o 14 quilòmetres, també en fan una. I que n'hi ha, bueno, això n'hi ha, el que has dit tu, n'hi ha unes 160 en els Països Catalans i moltes més a la resta del món. Però quan vaig... jo participava en aquesta, pensava que era única, i vaig descobrir que hi havia la de Centelles, la Festa del Pi de Centelles, que es fa a finals de desembre, i em va sobtar tant que em vaig interrogar i vaig pensar a veure si n'hi ha més, i d'aquí va sortir tot.
Perquè com les anàveu descobrint, aquests indrets on es celebren totes aquestes festes de l'arbre?
Doncs, bé, bàsicament, el Llorenç és el que s'ha fet tota la feina de recerca i investigació més extensa, a priori. El que passa que també hem vist que d'informació tampoc n'hi ha molt de les xarxes. Després parles amb la gent i diuen, sí, nosaltres tenim la nostra pàgina de Facebook o el nostre blog, però realment és difícil trobar-ho i moltes vegades acabes coneguent festes, i de fet encara ens passa ara amb les presentacions del llibre, quan vas al territori o el trepitges i diuen, no, és que aquí al costat, al meu poble, que som veïns d'aquí, doncs també en fem una. I així és com hem anat ampliant la llista de les festes.
Sí, en una primera cerca que vaig fer jo a Google em van sortir 6 festes. I llavors han anat creixent de mica en mica.
Clar, vosaltres heu documentat això, gairebé 160, i al llibre en tracteu en profunditat una trentena. No sé si aquestes 30 les heu seleccionat per algun motiu en concret.
Sí, va haver-hi un criteri, diversos criteris. Un era intentar cobrir les zones allunyades entre si, o sigui, intentar no centrar-nos només en una regió dels Països Catalans, sinó anar a València, anar a la Franja, anar a Mallorca, a Andorra. I altres criteris van ser les festes que fossin les que veiem més diferenciades de la resta, o amb més personalitat, o les de més renom, però vam intentar ser el més variats possibles, tant en territori com en tipologia de festes, i no sé, que toquéssim tot una mica tot el que hi ha. Per exemple, de falles pirinenques, que són diferents de les falles de València, n'hi ha bastantes, n'hi ha no sé si una trentena, i vam anar a 4, crec. I clar, no volíem fer-ne 15 i deixar de banda altres coses. Amb 4 vam considerar que era suficient.
A la introducció parleu de la Festa del Pi de Matadepera del 2013. Suposo que hi ha algunes que us marquen més que d'altres.
Suposem que sí.
Sí.
Ja veiem per on va la pregunta.
No sé quines són les que us poden haver marcat més.
Mira, hi ha una que és molt clàssica, però que realment és espectacular, que és de fet la festa que està a la portada del llibre, que és la de Centelles, que el fet d'entrar un arbre dins d'una església i penjar-lo cap per avall, oferint uns fruits a la verge, tot plegat, per algú nouvingut al món de la cultura popular, potser com jo, en aquest cas, ho vaig trobar amb... Realment era l'expressió pagana apropiada per la religió cristiana moderna, no? Que simbolitzava més també la unió d'un poble, perquè allà realment s'hi volca tot el poble, hi ha 400 persones, que són els balejadors, que escorten l'arbre fins a l'església. Realment és molt espectacular. Però després també hi ha festes molt petites que també et sorprenen per la seva, diguem... poca preparació, en molts casos,
espontaneïtat,
exacte, però que la viuen amb tanta o més passió que altres festes que estan potser molt més treballades a nivell de posada en escena una miqueta, no? Perquè hi ha festes, i ja es veuen al llibre, doncs que la gent doncs va vestida o intenta vestir-se d'una manera tradicional, i d'altres que no, que la gent va... Si ara em ve al cap una festa que eren a les 5 de la matinada, al mig estava la gent...
Quina? Mira aquesta. La Torre de l'Espanyol, no?
No, la de...
Ginebra.
Ginebra, que està al costat de la Torre de l'Espanyol.
Sí,
estaven de festa un cap de setmana i hi ha un moment de la nit que decideixen que va anar al poble veí del costat a tallar un arbre i l'arrosseguen fins a la plaça del poble, el planten al mig i continuen la festa, com si no hagués passat res. No? Doncs aquesta espontaneïtat també fa que sigui molt especial les altres festes.
A vegades també comentàveu que el paper de la dona segueix sent bastant residual, però...
Sí, és una cosa que justament em vaig observar amb la festa de Sant Sebastià, que els primers anys que hi anava jo veia noies que es posaven sota el pi cargar-lo. Eren minoria, però n'hi havia, i els últims anys no en veiem mai cap. I justament això vam fer la presentació... vam començar a fer presentacions del llibre i explicàvem aquest factor, aquest fet, I al cap de poques setmanes tornava a haver-hi la nova festa de Matadepera i la Germandat de Sant Sebastià, que és l'entitat que organitza, va escriure en el programa que una de les iniciatives de l'any era intentar fomentar que les noies es posessin sota el pi, cosa que va passar, i a veure si es manté, o perquè en aquest any hi ha hagut un esforç molt conscient de demanar de proposar-ho a les noies i entre elles d'animar-se mútuament per fer-ho. Però si no hi ha aquest impuls, a veure què passa.
Sí, de fet, jo penso que és un residu del pes tradicional, patriarcal de la nostra societat, no? Que hi hagi festes que encara avui en dia la dona tingui vetada la seva presència en alguna part de la festa i fins no fa gaire en tota la festa. Mm. I que provoca encara doncs, disputes i enfrontaments més o menys tensos en aquests pobles on passen aquestes coses. Per sort, penso jo que també les dones doncs s'empoderen i decideixen fer el que crec que han de fer, que és fer la festa tant sí com no amb la resta, perquè és la manera de canviar-ho. Amb això potser enllacem una miqueta amb el pes de les tradicions, no? I els canvis que pateixen de vegades venen donats per accidents col·lectius o perquè et convé més canviar una cosa d'un any per l'altre i després es converteix en una tradició aquell canvi, i de vegades és perquè es forcen per voluntat de la gent. Jo penso que està bé en aquest sentit.
Jo també.
A més, en el llibre feu un repàs, diguem-ne, tot el cicle festiu anual, perquè de festes de l'arbre en tenim durant tot l'any. Suposo que també és un d'aquells aspectes que sorprèn, no?, trobar festes de l'arbre gairebé al llarg de tots els mesos de l'any o de tots els cicles festius de l'any.
Bé, n'hi ha tots els mesos perquè moltes festes, el que deia el Marc, no?, que per accidents circumstancials o a vegades perquè l'Església les ha volgut fer seves i les ha associat a una determinada diada del santoral cristià, s'han mogut de data. Però realment, si t'hi fixes, el 90% de les festes es fan en la meitat de l'any, de desembre a juny, diguéssim, del solstici d'hivern al solstici d'estiu. Això coincideix, bueno, grosso modo, perquè no les dates no són exactes, però el calendari celta es divideix en dues meitats. La meitat lluminosa, que seria la d'estiu i tardor, i la meitat, bueno, la lluminosa enganxaria des de primavera, mitjans de primavera a mitjans de tardor, i la fosca de mitjans de tardor a mitjans de primavera, que és justament quan s'escau la majoria de festes dels arbres a Catalunya.
En Vicenç Villatoro pregunta al pròleg, també. Per què els Països Catalans tenim tantes festes de l'arbre?
Doncs jo no ho sé, perquè també estan... Jo penso que ells són a tot arreu. Nosaltres hem fet una limitació geogràfica, també per, no ens n'amaguem, per qüestions de pressupost, perquè quan vam començar en el seu moment també bueno, no teníem clar on arribaríem i on podíem arribar, perquè ens ho hem finançat tots nosaltres.
Sí que matiso que per pressupost ens podríem haver limitat a Catalunya i vam ampliar-ho als Països Catalans, ja no per pressupost, sinó per convicció.
Bueno, però...
Almenys per part meva.
D'acord. Però vam posar un límit. No, un dels factors era, evidentment, el pressupost, però no ens podíem permetre anar a l'altra punta de la península o viatjar a França, Alemanya o a l'altra riba del Mediterrani, que sabem que s'està fent. A Itàlia, per exemple, en tenim diverses localitzades... Mm.
Alemanya, Suècia, Anglaterra, Àustria, Suïssa i, bueno, i més enllà.
Sí, de fet, donaria per un altre llibre, això.
Sí, o per un parell més.
Llavors, vosaltres que n'heu vist tantes, per què creieu que la gent la segueix celebrant aquí als Països Catalans, aquestes festes?
Home, jo crec que el Vicenç Villatoro dona moltes claus. Justament, si li vam demanar el pròleg, perquè viu a Matadepera i llavors és proper, no?
Es comprava perquè... cap a casa, també.
Sí, però a part d'això, és que quan es va celebrar el centenari de la recuperació de la festa de Matadepera, que va ser, ara no recordo quants anys fa, però fa 7 anys, potser, o... Doncs, bueno, fa uns quants anys, ell va fer un text per al programa Demà, en què ja donava una mica les claus que dona aquest pròleg, i que, en certa manera, van ser una inspiració per nosaltres. I... ens hem cregut molt les seves teories i aquestes teories venen a ser, resumidament, que no és que no és que la festa es faci per l'obligació de mantenir una cosa que feien els nostres avantpassats, sinó perquè hi ha una voluntat de recordar, aquesta història i de, o de donar-se el mateix una història. I ell arriba a l'extrem de dir que les festes sí que a vegades venen de molt antic, però a vegades les anem arranjant i les anem canviant per donar-li el sentit que nosaltres volem avui en dia. És a dir, si tu t'agrades pensar que Matadepera, que té uns certs elements de ciutat dormitori, pensar que no, que és un poble molt arrelat, que viu molt de la natura que té al seu voltant, perquè estem al peu de Sant Llorenç del Munt, doncs fer aquesta festa t'ajuda a donar-te aquest sentit i a sentir-te més vinculat amb aquest entorn.
Quants anys heu estat treballant en el llibre?
Doncs ara farà potser 10 anys que va començar el projecte i val a dir també que hi ha hagut èpoques que hem treballat més i d'altres que ho hem deixat potser respirar també més. Hi ha un altre factor que també ha sortit abans, que és el tema de la coincidència de dates de moltes festes. Nosaltres només som dos i encara no tenim la capacitat de desdoblar-nos i moltes festes les havíem de deixar per l'any següent perquè ens coincidien amb dates amb el calendari que tenim aquell any.
Això passa sobretot amb l'1 de maig i amb la Revetlla de Sant Joan. Són dates en què es concentren moltes festes.
Seguiu recorrent totes aquestes festes que heu anat visitant per fer el llibre?
Sí, vam tornar... Bueno, vam anar a Forcall, de fet, perquè ens demanaven una representació, però vam anar-hi el dia abans per poder veure la cremada de la barraca, que és molt espectacular. I, de fet, bueno, és una construcció de llenya, però molt ordenada, amb un tronc central que li diuen Mayo, i té un passatge interior. Llavors li calen foc i la gent passa per dins mentre està encesa. I aquest hi vam anar, això, perquè volíem viure aquest moment, que el primer any el vam veure des de fora, perquè va ser tot molt ràpid, i aquest any vam estar sota.
Ens vam cremar una mica.
Vam cremar. I jo, bueno, i llavors, com que jo estic vivint a Andorra, estic lluny del mar, i ara ens costa més fer coses junts, però he estat a algunes festes més. Vaig anar a Sant Julià de Cerdanyola, on fan la Fia Faia. Junts havíem estat dos cops a Bagà, però aquest cop volia veure l'altra festa, la festa veïna, diguéssim. Vaig estar a Castellciutat, que és un nucli de l'estat d'Urgell, que també fan una festa molt minúscula, perquè són quatre gats, però és interessant. I, bueno, he anat veient altres coses.
Què us ha portat fer un llibre com aquest i estar-hi treballant durant tant de temps?
Què ens ha portat?
Sí.
Tu, Marc?
Ostres, jo potser el que més m'ha agradat d'aquest llibre, el fet d'haver treballat amb aquest llibre, que val a dir que al final ha sigut un llibre, però que tampoc era l'inici del projecte. No tenim aquesta idea de fer un llibre quan vam començar. Doncs el contacte amb la gent i amb el territori, sobretot. O sigui, ha sigut conèixer pobles, conèixer persones, entrar en un contacte directe que amb el territori més enllà de les festes populars, sinó el sentiment de la gent, de pertinença a una comunitat, de trencar tòpics a vegades també quan vas més enllà de casa teva. Doncs jo penso que això és el que més m'ha enriquit i és el que més m'ha agradat.
Jo estic d'acord i també afegeixo el fet de... Com que era forani a tot aquest món de la cultura popular, i a vegades pensava per què repeteixen un mateix ritual cada any, un ritual que és antic o que no és d'avui en dia, i no li veia gaire el sentit. Ara li veig perfectament i, bueno, crec que he constatat una realitat que desconeixia i que trobo que és molt més apassionant del que pensava.
Ja per acabar, veurem algun altre llibre o us agradaria fer algun altre llibre sobre temàtica de cultura popular?
No ho sé, jo vincular-ho directament a la cultura popular sense... Ara mateix, en aquests termes que planteges, no. Vincular-ho directament a la cultura popular potser per mi no és el que més m'interessa si no hi ha la vessant més antropològica o més humana de fons. Abans hem apuntat, no?, que hi havia la possibilitat potser de fer
Una segona part.
Una segona part del llibre. Bueno, hi ha la idea, hi ha la idea, en aquest sentit.
De fet, ara, quan pengem, quan acabi l'entrevista, fem reunió per discutir possibles temes.
Ep, per tant, potser tenim un amunt dos, les festes dels Països Catalans.
Potser, però el títol no seria ben bé així.
No podria ser Països Catalans, no.
Potser canviaria l'àmbit territorial.
Sí, sí, però bueno, està tot molt verd encara.
Sí, està verd, està verd.
És una idea.
Doncs ho deixarem madurar. Llorenç Rovires i Marc Castellet, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb el llibre.
Gràcies a tu.
A tu, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Igualment, salut.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Un dels grups finalistes del concurs Sons de la Mediterrània de l'any passat va ser el grup Catfolkin. Aquí al Terra de Festa vam parlar amb ells i ens van avisar que aquest 2018 traurien un nou disc. Doncs bé, com la majoria de novetats discogràfiques, aquest disc ha arribat ara al mes de març i porta per títol Que no s'aturi. D'aquest segon disc que treuen els Catfolkin escoltem La nova Lola, on també hi col·laboren el David Pérez i el Guillem Herrero.
Són molts dels dies deixats perdre a dins d'aquesta taverna, aguantant les llefiscoses mans dels mariners de terra. Tinc de llagues plens els dits de servir aquests malparits. No ompliré cap copa més per molt que canti. Res em trauré. Que avui la Lola ha estripat el davantal. Diu que no ensenya més les cuixes, que està farta d'aguantar. Que diu que plega, que ha decidit se'n per cap a la mar. Que vol hissar les veles i ser capitana del seu navegar.
El montblanquí Ivan Besora és el nou president de l'associació Adifolk. Per saber més coses de l'associació i els reptes de futur que es planteja, avui ens acompanya aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, per la gent que no ho conegui, què és Adifolk?
Bé, Adifolk és l'associació per a la difusió del folklore de Catalunya, una associació que va néixer l'any 1972 per difondre la cultura catalana arreu del món, fora de Catalunya, i també per apropar les cultures d'altres indrets del món a Catalunya.
Des de l'any 72 que neix fins a l'actualitat, com ha anat evolucionant aquesta associació?
Bé, l'associació va néixer bàsicament concentrada a la ciutat de Barcelona, amb l'inici de les jornades folklòriques de Barcelona, i a partir d'aquí es van ampliant fins a consolidar les jornades internacionals folklòriques de Catalunya, i després doncs, va ser quan es canvia el nom ja, i neix el que seria l'actual Adifolk, que es dedica, a part de portar aquests grups a altres llocs del món, es dedica principalment a portar la cultura doncs, catalana a fora de Catalunya.
Tu ara ets el nou president d'aquesta associació. D'on surt la teva vinculació amb la cultura popular del país?
Bé, jo porto al voltant dels 25 anys ja vinculats a la cultura popular, a Montblanc, al món dels gegants, de la gralla, i a partir d'aquí, doncs, amb la meva colla vaig participar en diferents anys, en diferents edicions de la Plec Internacional, vaig conèixer Adifolk, i doncs, l'any 2014 em van proposar doncs, entrar a formar part d'aquest equip, de l'equip doncs, que hi havia doncs, fins dissabte passat, Vaig portar l'àrea de comunicació i bé, i a partir d'aquí, doncs, dissabte va canviar.
Tu també vas ser president de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya. No sé si això ha tingut també alguna cosa a veure amb aquesta incorporació primer a Difolc i ara a la presidència.
Bueno, una mica suposo que a l'hora de decidir-me jo també va influenciar, és a dir, jo ja havia estat vinculat amb reptes nacionals com era llavors l'agrupació de geganters de Catalunya, uns anys que guardo un record molt, molt destacat i amb qui vaig conèixer molta gent, vaig fer moltes amistats, dels quals doncs, també formen part doncs, alguns de l'equip actual a Difolc, i per tant, doncs, no sé, suposo que sí que va influenciar a l'hora d'acceptar la proposta que em van fer d'encapçalar la presidència de Difolc.
Comentaves que Difolc havia sortit sobretot inicialment a Barcelona, però ara hi haurà un Montblanquí que ho presidirà. No sé com ha anat aquest repartiment per tot el territori.
Sí, bueno, quan he dit que era bàsicament a Barcelona era perquè quan neix l'associació de Difolc era per potenciar el folklore d'altres llocs del món a Barcelona ciutat. Llavors va ser quan se va expandir i els objectius de l'entitat van canviar i es va centrar més en l'exportació de la cultura catalana fora. Sí, és la primera vegada que jo recordi que la presidència doncs, surt de l'àmbit Barcelona i bé, penso doncs, que és important perquè l'associació de Difolc és una associació que treballa per tot Catalunya i per tant, doncs, com més àmplia sigui, doncs, millor. Jo no soc doncs, de Barcelona i l'equip que hem entrat doncs, hi ha una representació territorial doncs, de Lleida, de Reus, de Manresa, de diferents llocs de Catalunya.
Podríem dir que ha quedat la cosa ben repartida.
Sí, sí.
Si analitzem aquest any que ja hem començat, des de Difolc segurament teniu un dels reptes més grans que hi ha hagut fins al moment, que és la participació a l'Smithsonian Folk Life als Estats Units. No sé si ja ho tenim tot preparat per aquest viatge.
Bé, serà sens dubte doncs, un dels reptes més destacats d'aquest any. El 31è Plec Internacional és el que viatja doncs, per primera vegada fora d'Europa, ja que les 30 edicions celebrades fins ara sempre havia estat a ciutats d'Europa, i aquesta vegada doncs, el salt doncs, és cap als Estats Units, de la mà doncs, de l'Smithsonian Folk Life Festival, a partir de la proposta doncs, que ja fa uns 2 anys que es coneix, que va arribar que Catalunya seria el país convidat, i a partir d'aquí doncs, la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General de Cultura, es posa en marxa doncs, per tal d'acordar doncs, amb Difolc de portar doncs, la pleca internacional cap a Washington.
Està tot preparat i quines coses hi podrem veure a Washington?
Està preparat, encara queda molt de temps i molta feina per fer, però de moment doncs, el Folk Life Festival és diferent del que estem acostumats, del que hem viscut durant aquests 30 anys. És a dir, és un gran festival d'un ressò, d'un renom molt mediàtic als Estats Units i poder ser doncs, el país convidat doncs, és molt important. A banda, no veurem el format tradicional doncs, que els seguidors de la PLEC doncs, tindrien consolidat, sinó que serà un format diferent. És un format més tipus un gran fòrum, una gran fira de mostres on hi haurà conferències, demostracions d'oficis tradicionals catalans, de constructors, d'artesania i a més doncs, també la mostra de la cultura catalana. No serà la gran mostra, però sí que serà una mostra representativa doncs, que intenta representar tots els àmbits de la cultura catalana.
Com deies, aquest serà el 31è aplec internacional. Què aporta un aplec d'aquestes característiques a la cultura catalana?
Bé, és una manera de difondre la cultura, però és una manera a la vegada de donar a conèixer doncs, Catalunya a un altre país, a un altre, en aquest cas doncs, a Amèrica, i penso doncs, que és un referent prou important per tal de que es doni a conèixer les nostres tradicions, la nostra cultura, i que els ciutadans, en aquest cas doncs, de Washington, puguin conèixer una miqueta més doncs, del que és Catalunya i quin és el gran patrimoni cultural doncs, que tenim aquí.
La participació a Washington tindrà una prèvia a Manresa. Com funciona tot plegat?
Bé, la prèvia a Manresa és per primera vegada que hi ha aquesta prèvia. La idea és que a partir d'aquest any doncs, ja aquesta prèvia comenci a Catalunya i de Catalunya marxi doncs, cap al país aquest any Washington, l'any que ve doncs, el que serà, però amb la intenció de fer una gran mostra de cultura catalana a casa, De la mateixa manera que es fa doncs, quan anem a qualsevol plaça d'Europa. A Manresa, per què? Doncs, bueno, es va vincular doncs, al fet de que Manresa és la capital de la cultura catalana aquest any i la intenció és que tingui aquesta continuïtat i que cada any doncs, neixi la plec a la ciutat doncs, que sigui la capital de la cultura catalana.
I una de les altres propostes que s'ha consolidat també arran d'una plec internacional és la visita a Perpinyà, que entenc que vol ser anual ja.
Sí, Perpinyà va acollir el 29è plec internacional, ara farà 2 anys, i arran d'aquesta iniciativa l'Ajuntament de Perpinyà va creure dient doncs, consolidar un model festiu anual. Evidentment no podia ser la plec internacional perquè cada any es fa en una ciutat diferent, però ells van proposar doncs, crear alguna festa nova. Ens va inventar el nom aquest de que ara ja es comença a conèixer l'ADAP, bueno, la Diada de Difolc a Perpinyà, amb la intenció de que l'últim cap de setmana de juliol, cada any, a Perpinyà doncs, acull aquesta festa major doncs, catalana, en què hi participa una bona mostra d'arreu de Catalunya.
I en aquest, que serà el teu primer any a la presidència, també estrenareu la gala Difolc. No sé amb quins objectius i en què consistirà, si ho podem mínimament avançar.
Bé, és un dels actes nous, encara hi estem treballant, però la intenció doncs, és que anualment Difolc tingui aquesta gala, aquesta nit de festa, en què hi haurà un reconeixement dels premis a Difolc, en què es vol reconèixer a un grup, a una federació i a una personalitat que per algun motiu doncs, hagi destacat durant l'any en curs, vinculat amb col·laboracions amb Difolc. La festa l'hem vinculat amb una altra celebració anual, que és la capital de la Sardana, i en aquest cas doncs, serà doncs, aquí a la Conca de Barberà, doncs, a Montblanc, l'últim trimestre de l'any, amb una festa doncs, més institucional, però que també tindrà una vessant cultural amb un toc d'actuacions de diferents àmbits, però bé, que encara doncs, això és un projecte que encara queden molts mesos i encara hi hem de treballar molt per definir el que serà aquesta primera edició.
La difusió internacional és, evidentment, l'objectiu principal de Difolc. En aquests 4 anys a la presidència, no sé quins objectius et marques.
Bé, a part de continuar el camí doncs, que hi ha establert com a referent de la cultura catalana doncs, a l'exterior, la intenció doncs, és vincular, doncs, a treballar de colze a colze amb les federacions de tots els àmbits per tal de que aquestes federacions entrin a formar part dels nostres projectes, que realment veiem les inquietuds dels castellers, dels esbars, dels geganters, i a l'hora de configurar doncs, tot aquest seguit de festes i de representacions, que no deixa de ser una representació de Catalunya a l'exterior, que realment doncs, l'opinió de totes aquestes federacions ens ajudin i treballem a l'hora de preparar, d'escollir una selecció de grups que hi vagin doncs, per un motiu doncs, que hem treballat amb tot un teixit associatiu doncs, més gran. Aquest és un dels principals doncs, reptes que ens proposàvem, és a dir, obrir-nos a totes les federacions. Ja hi estàvem amb algunes, però la intenció doncs, és que aquest ventall doncs, sigui més gran. Això per una banda. I després, per l'altra, hem parlat molt de l'exterior, de la placa internacional, que, bueno, que té doncs, 30 anys d'història, enguany 31, l'any que ve 32, que ja hi estem treballant, que ja hi ha quasi el país escollit. I però a banda hi ha l'altre repte, que és portar el folklore d'altres parts del món a Catalunya, que serien les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, i la intenció és continuar amb aquest gran festival que va ser els orígens de Difolc, però consolidar-lo d'una manera en què fem més partícips els grups de les poblacions que acullen aquest festival. És a dir, el festival dura 10 dies per tot el territori català, i la intenció és que si el festival ve amb una població en concret, doncs realment involucrar l'esbar dansaire d'aquella població o la colla de bastoners o la colla gegantera, i fer-los participar doncs, amb aquest intercanvi amb aquest grup que pot vindre doncs, del Japó, de Sud-àfrica o d'Amèrica del Nord, per exemple.
A més de tot això, no sé quina relació voleu tenir amb la resta de territoris de cultura catalana, com poden ser el País Valencià, les Illes o la Catalunya Nord.
Bé, en principi, els grups que sempre hem portat de fora de Catalunya sempre han estat no sempre, quasi, tret dels potser els primers anys que van vindre alguns grups del País Basc, algun grup de les Illes, doncs sempre darrerament han estat grups de fora més internacionals, doncs, però bé, la proposta i la col·laboració hi és, per tant no ens hi tanquem, al contrari, fem altres activitats, no només aquestes, sinó a Barcelona, per exemple, ja portem participant i organitzant la Festa Catalana, amb què aquí sí que hem portat, doncs, per exemple, esbarts de les Illes, Balears, i algun altre grup, doncs, del País Valencià també. Per tant, evidentment que no ens tanquem, i si podem vincular-nos i tenir més treball amb altres agrupacions del País Valencià, de les Illes, d'altres indrets, doncs la sumarem, evidentment que sí.
Ja per anar acabant, tu que tens una visió així més general, com veus la cultura popular a la Conca de Barberà?
Bé, la Conca de Barberà, doncs, som una comarca petita, però som una comarca, doncs, que ha anat creixent culturalment, que hi ha un bon nombre d'entitats culturals, amb diferents àmbits, i penso, doncs, que aquest teixit associatiu és el que fa viva la comarca i el que fa, doncs, que es mantinguin les tradicions, i que no tinc dubte que continuaran ben vives, i a més, doncs, que la Conca de Barberà, doncs, també pugui estar present. També és un repte una mica meu, ja que jo sóc de la Conca de Barberà, que els grups de la Conca de Barberà, doncs, que també puguin tindre força, ressò, doncs, amb tots aquests esdeveniments internacionals.
Ivan Besora, nou president d'Adifolk, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort en aquests 4 anys que repten, que queden, sobretot en aquest primer any superintens, amb el viatge a Washington a l'horitzó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluges. Prova d'un foc a l'arrel de les ungles.
Àlex Cervelló és doctor en història i va presentar el passat desembre el llibre Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians als Xiquets de Valls. Avui conversem amb ell sobre aquest llibre i també sobre la història dels Xiquets de Valls. Bon dia.
Bon dia.
Aquest és el segon llibre sobre els Xiquets de Valls que publiques, ja que anteriorment en vas publicar un primer sobre els Xiquets de Valls durant el primer franquisme. D'on surt la teva vinculació amb el món casteller?
Bueno, la veritat és que és una mica casual. Vaig començar a fer la tesi doctoral sobre un altre tema, però al final me vaig decidir a canviar-la i vaig pensar que el tema dels castells, tant jo com el meu director de la tesi, vam creure que era un tema que tenia sentit d'analitzar i de tractar a fons. I mira, aquí vaig començar, vaig escollir primer la part del franquisme perquè era del tema que jo venia dedicant-me més, i acabat el primer volum vam pensar que el millor era anar cap als orígens i començar des de zero la història dels Xiquets de Valls i del fet casteller.
Per tant, podríem dir que tu no tenies una vinculació directa amb el fet casteller abans d'aquesta tesi.
Cap ni una, de fet. Per a Santa Tecla anava a la plaça de la Font a veure els castells, me posava detrás de tot i quan veia que alguna cosa no anava bé m'assustava i quasi te deixava de mirar.
No sé si quan et planteges fer el primer llibre, per tant la tesi sobre el primer franquisme, si vau veure que hi havia un buit en aquest sentit sobre la història dels Xiquets de Valls.
Sí, sense cap dubte. La bibliografia que existia era molt poca. Així, en treballs amplis, el que hi havia eren diversos articles de temes molt, molt concrets, però faltava un treball global i general de tota la història dels castells com a tal i dels Xiquets de Valls com a gran continuador d'esta activitat.
No sé per què creus que hi havia un buit en aquest sentit.
Per què?
Sí.
Molt senzill. Primer, perquè hi havia poca bibliografia que analitzés tot un període. I després, perquè bàsicament el que faltava eren treballs científics que analitzessin l'entorn, el context, la situació política i ho vinculessin en el que passava en el fet dels castells.
Entenc que a partir d'ara la voluntat és fer tota la història dels Xiquets de Valls?
Sí, aquesta és la idea en la que va néixer la col·lecció dels Xiquets de Valls, dels diferents períodes. I sí, la idea és mantenir el mateix criteri i anar treballant període per període.
Entenc segurament que aquest darrer llibre que has tret, però que serà el primer de la col·lecció, que és Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians, Els xiquets de Valls, potser ha estat el que encara hi has trobat amb menys bibliografia o menys referències.
Per descomptat, este tenia una dificultat extra, que era, primera, la falta de documentació. Hem de tindre present que els municipis on podria haver hagut més activitat castellera de l'època, en la majoria dels casos no es conserva cap documentació d'aquell període, a excepció de l'arxiu de Valls, que és l'únic que permet fer un anàlisi sistemàtic de tota la documentació, que per casualitat s'ha conservat, i ens dona aquesta possibilitat. Això en quant a la documentació original. Després, les fonts orals són molt, molt minces, per tant no s'havia tingut mai un interès molt, molt gran en aquest període. Per contra, també vam tindre la sort que hi havia alguns historiadors que a finals del segle passat ja van començar a treballar i ens havien donat alguna referència i alguna pista per a tindre punts d'anàlisi i a partir dels quals poder aprofundir en la recerca.
Tu en aquest llibre defenses, podríem dir, la teoria evolucionista a partir de la qual els xiquets de Valls venen del Vall de Valencians.
Sí, totalment.
En què ens podem basar per creure això?
Pues, bàsicament, primer, que sabem del cert que el Vall de Valencians, l'últim dels passos que feia era l'aixecament d'una construcció humana, i després hi ha un període, a finals del segle XVIII, on comencem a trobar un seguit de prohibicions que vinculen el Vall de Valencians en els castells. Aquestes prohibicions mostren que la evolució que havia anat vivint aquell Vall de Valencians, no únicament a Valls, sinó a altres llocs, donava cada vegada més importància a l'aixecament d'aquesta construcció final. I la voluntat de les autoritats, tant civils com religioses, és allunyar aquesta activitat, aquesta part final, de la festivitat com a tal i de l'entorn religiós. I això és el que dona peu a que cada vegada tingui menys importància el ball com a tal i vagis canviant el punt d'interès cap a l'aixecament de les torres i castells finals.
Entenc que en aquest sentit també una de les notícies interessants era el fet de tenir a Valls documentat un Vall de Valencians.
Clar. La clau del procés és poder confirmar l'existència d'un Vall de Valencians local i com este Vall de Valencians va evolucionant i va donant peu als castells. De fet, el fet de saber que hi ha un Vall de Valencians a Valls i el fet de saber que localitzem a un primer any Xaneta que seria d'aquell Vall de Valencians, ens permet trobar un moment de trencament. Fins ara sabíem del cert que hi havia tres referències que parlaven de Vall de Valencians a Valls, una al 1712, una al 1725 i una al 1790. Per si soles, mostren que al llarg de gairebé un segle hi ha un Vall de Valencians, però si ho contextualitzes en l'entorn festiu, és molt evident que aquest Vall de Valencians existia i era local. El fet de cap al 1770-1780 poguéssim localitzar un personatge de renom en Xaneta fa que en este període, en esta evolució final, abans de donar peu als castells com a tal, la figura de la canalla i de l'enxaneta com a tal cada vegada agafa més protagonisme. Després, si als primers castellers també trobem els enxanetes en una posició molt destacada, mostra que la evolució s'havia anat fent progressivament. I a partir d'aquí el que hem intentat és buscar un moment de trencament del que seria el Vall de Valencians de sempre cap al començament dels castells que coneixem avui en dia.
I tu aquest moment de trencament el marques l'any 1791, a les primeres decenals.
Exactament. La diferència és que l'any anterior, l'any 1790, se va respondre un qüestionari que es va enviar a molts municipis de Catalunya, i era molt àmplia, es parlava des de l'economia, la societat, la població, la política, i també hi havia un apartat que feia referència a les festivitats. I aquí, quan se respon este qüestionari des de Valls, que no sabem del cert la persona que el va respondre, però que tenia que ser una persona culta, o del món religiós, o del món polític de l'Ajuntament Vallenc, parla de que a la relació dels valls que hi ha un Vall de Valencians. Per contra, un any després, per les festes decenals, ja no es fa la referència al Vall de Valencians, sinó que es parla dels nois de castells. Aquesta diferència, el fet de que una persona que coneixia el que passava a la població ja no s'hi refereix com a Vall de Valencians, sinó que hi dona un nom nou, ens dona mos permet plantejar la hipòtesi de que ja hi havia prou diferències com per a donar per fet que ja no era el que es venia fent fins aquell moment.
I segurament una de les altres notícies que aquest llibre ens desvela és la no enemistat entre els germans Batet, que era una de les teories que sempre s'havia defensat.
Sí, 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 sí. Clar, les referències que sabíem fins ara no les van donar l'Emili Morera, el Francesc Ballester, que ja donaven molta importància als germans Salvador i Josep Batet Llobera, i s'especificava que sabien, per exemple, l'Emili Morera el 1909 diu els més antics caps de colla coneguts s'anomenaven Pep de Batet i Salvador de Batet, amb dos germans. I el 1920 Francesc Ballester ho va ampliar dient que eren l'ànima dels pagesos i que per raons d'entre ells el Pep se'n passava a la dels menestrals, i des de llavors són conegudes les colles amb els noms de la colla del Pep i la colla del Salvador. Clar, aquí no hi ha cap referència als motius que van portar en esta baralla entre els dos germans o en esta separació d'anar en una colla o en una altra, però Ballester el 1920 ja donava per fet que la colla dels menestrals ja existia i que dos membres de la colla dels pagesos pues, se divideixen una a cada costat. A partir d'aquí, els últims anys, hi havia hagut la idea o la intuïció de que no existien les colles i que és esta baralla el fet fundacional o el punt de creació de l'aparició de les dues colles. Però clar, la documentació, un cop analitzada tota la documentació que es conserva, mostra que ni en l'àmbit familiar, ni en l'àmbit econòmic, ni en l'àmbit polític, hi ha cap motiu que faci evident que els dos germans estiguen barallats, sinó al contrari. En l'àmbit familiar, durant gairebé 20 anys, trobem que els germans, a mesura que van tenint fills, se fan padrins dels respectius fills, i per exemple, un fill del Salvador Batet i un fill del Josep Batet se van casar el mateix dia a l'església de Sant Joan de Valls. Molta sensació de que poguessin estar barallats no dona. Mm. En l'àmbit econòmic sabem que quan se van repartir l'herència dels pares no va haver cap problema i van complir tots els acords pactats, o hasta el punt de que el 1837 els dos germans grans més el tercer petit que era l'Anton van arrendar una finca junts per a treballar-la. Per tant, molts problemes no devien tindre si a nivell familiar la relació era normal, si a nivell econòmic s'entenien i treballaven junts, i finalment en l'àmbit polític s'havia comentat que hi havia la possibilitat de que el germà Salvador fos, el gran Salvador fos absolutista, i el mitjà, el Josep, pel tema de no ser l'hereu, fos liberal, però la documentació també mostra clarament que els tres germans en aquesta edat, l'Anton inclòs, eren d'ideologia absolutista i que per tant no hi hauria cap necessitat de que estiguessin barallats per aquest motiu. Per tant, si en algun moment el germà Josep se passa a la colla dels menestrals, doncs podria ser que simplement fos per una raó de tema casteller, de que volgués mantenir un estatus diferent o tindre ganes de trobar coses noves o introduir algun canvi important.
Per tant, com que el naixement d'aquest binomi casteller que tenim, que hi ha a Valls, no seria la baralla entre els germans Batet, tu defenses que aquest binomi neix a partir de dos valls de valencians diferents.
Sí. Bàsicament, fent l'estudi sistemàtic de la festivitat al segle XVIII, trobem que hi ha una participació molt gran de valls en la majoria de les celebracions que se celebraven a la població. I que els diferents municipis que venen a... Valls és un pol d'atracció i venen altres municipis i venen en un vall. Però, a més, els diferents pobles agregats del voltant de Valls, però que formen part de la població, també tenen valls que van introduint-se a mesura que aquell nucli de població va agafant més pes. I a partir del 1775 semblaria que comencen a haver proves més que evidents que des de Picamoixons hi ha un vall de valencians que podria vindre a les celebracions vallenques. I jo crec que l'aparició de la colla dels menestrals seria la continuació o l'evolució d'este ball de Picamoixons. A Picamoixons trobem diferents ingredients. Des de la qüestió política i la divisió que hi havia a Valls entre pandilla alta i pandilla baixa, la participació de menestrals en este grup de ball de valencians, o la participació i la relació en famílies d'Alcover, de la Riba, que, o de la Plana, que donarien sentit a les paraules de Ballester, que dient que un grup d'alcoverencs van vindre a ajudar els valencians a fer els primers castells per a les desenals del 1801. Per tant, si busques una mica la relació entre tots aquests personatges, té sentit a que això dona importància al fet d'esta participació de Picamoixons, però no vull que es doni la sensació que Picamoixons és algo diferent de ball. En aquella època es consideraria que era ball completament, que no hi hauria cap tipus de diferenciació. L'únic que per a poder visualitzar el fet este, pues quan hi ha una zona que agafa una certa importància, el primer que es demana és que tingui un vicari propi a l'església, això va passar en el cas de Picamoixons, i després s'incorpora a la processó en tots els drets com qualsevol altre dels pobles que venen, i és quan s'incorporaria este ball.
Clar, perquè això t'anava a preguntar, ja, la presència dels alcoverencs que sempre s'havia anat repetint, no?, en aquestes primeres actuacions castelleres, es podria relacionar d'aquesta manera que deies tu.
Sí, clar, aquí hi ha... Perdó, Pere Ferrando fa uns anys ja va fer un article molt interessant que posava llum sobre este tema. Als vols del 1801, quan s'havia dit que els d'Alcover havien ajudat els vallens en la presència d'un tal Caragol a ensenyar a fer els castells o a participar de fer els castells, resulta que Pere Ferrando ja va demostrar que en aquell moment no vivien a Alcover esta família, sinó que estaven a la riba. El fet que a través de la meva recerca he pogut vincular l'existència de la família Martina, que estava molt relacionada amb gent d'Alcover, de la Riba i de la Plana, faria que aquesta relació que quedava com a dubtosa o que no era fàcil de demostrar, prengui un nou sentit. O sigui, probablement van vindre la gent d'Alcover, la gent de la Riba, la gent de la Plana, a fer castells del 1801 en esta colla dels menestrals, però no tindria sentit que fossin els primers si aquí ja hi havia un ball de valencians fort, potent, que havia viscut durant gairebé 100 anys i que des de 10 anys abans ja tenia un nom diferent per fer alguna activitat més propera als castells que no pas al ball de valencians.
Àlex, ja per acabar, quina informació t'hauria agradat trobar d'aquest període i no ha estat possible?
Home, moltíssima, però m'hauria agradat molt poder saber com s'organitzava el moviment d'un grup de persones tan gran pel territori. Estic gairebé convençut de que tenien algun tipus de suport de l'autoritat que els feia algun salvoconducte o algun passaport per a poder moure pel territori sense gaires complicacions, perquè han de tindre present que aquesta època va estar envoltada de molts conflictes armats i de violència extrema, i que un grup de 30 o 35 castellers se mogués pel territori sense cap problema, i més tenint en compte que estaven més o menys polititzats, és curiós, però no ho han pogut trobar. Sabem que hi ha referències que apunten a aquesta hipòtesi, però no han pogut trobar el document que digués tal persona o tal altra van rebent l'autorització per a moure a la colla castellera una o altra del territori per a poder anar a fer castells. Però n'hi haurien molts, m'hauria agradat trobar la llista en els noms i cognoms de les persones que formaven part de la colla, o una relació dels caps de colla, o fins i tot un acte notarial on digués que un dia es van ajuntar 5 membres d'este grup i es formaven com a una entitat per a poder anar a fer castells pel territori o participar d'una festa.
Això no ho podrem trobar al llibre, però hi ha moltíssimes més coses molt interessants, el que hem anat comentant i moltes més. Així que moltes gràcies, Àlex Cervelló, doctor en història i autor del llibre Els orígens del fet casteller, del Ball de Valencians als Xiquets de Valls. Moltes gràcies pel llibre i per haver-nos atès, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Una abraçada, vagi bé. I amb aquest cant dels ocells de riu, nosaltres sí que enfilem la recta final del programa d'avui. Recordeu que el podreu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Salut i molta festa!